de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Quart i gairebé un minut de nou del matí. Us expliquem el que està passant amb el cas Castor. El govern espanyol està pendent d'aquest últim informe dels experts internacionals i també de fer públic l'informe de l'Institut Geològic i Miner per poder decidir el futur del magatzem del gas Castor. Prudència, deia Luis de Guindos. Què sabem ara? Doncs que es va revelar aquest primer estudi de l'Institut Geogràfic Nacional que vincula directament els terratrèmols de la tardor passada amb les operacions de la plataforma. L'Institut Geogràfic Nacional diu ara: sabem que feia mesos que el govern espanyol el tenia, però no s'ha fet públic fins que ha estat el diputat d'Esquerra Unida, Ricardo Sixto, a força d'insistir que l'ha aconseguit. L'informe que confirma que el que va provocar els terratrèmols van ser precisament les injeccions de gas la tardor passada. Hi ha, però, un segon informe que també havia demanat el diputat d'Esquerra Unida, Domènec, que és aquest de l'Institut Geològic i que no en sabem encara.
Aquest seria el de l'Institut Geològic i Miner Espanyol, que el Ministeri d'Indústria no li ha donat al diputat, malgrat que ja fa 5 mesos que el tenen, i ara ho han reconegut, ara ho sabem. I ara estan pendents d'un tercer informe d'experts internacionals per decidir, finalment, quin és el futur del magatzem de gas. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ahir a Barcelona, deia que el govern no volia avançar-se perquè era una qüestió de seguretat, però la qüestió, com apuntava el delegat del govern a Tarragona, Xavier Pallarès, és que, si s'ha de tancar la plataforma, l'administració haurà de tornar la inversió a l'empresa
Escal UGS,
participada majoritàriament per Florentino Pérez.
Al Canà hi tenim avui una unitat mòbil amb la Peva Ferrer, que aquí l'acompanyen l'alcalde del Canà, Alfons Montserrat, i el membre de la plataforma de defensa del Sénia, Joan Ferrando. Bon dia, Pepa. Pepa? Al Canà? Bon dia. No tenim a la Pepa, però ara fa uns dies, segur que ho recorden, al mes d'abril, nosaltres vam poder parlar aquí amb l'autor del llibre Castor, la bombolla sísmica, en Jordi Marçal. El periodista havia fet una feina d'investigació, i amb el geòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Josep Giné. I amb ell també parlarem ara d'aquí a no res, quan sapiguem què està passant sobre el terreny. Pepa, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, nosaltres avui aquí a la plaça Major del Canar hem volgut parlar amb veïns i amb gent implicada durant tots aquests mesos amb aquest tema i que han estat al darrere de la plataforma Castor. Una, per exemple, és Cristina Reverter, que no només és veïna, sinó també és, a més, és membre de la plataforma de defensa del Sénia, i ells han estat molt actius demanant informació que no els ha arribat, no tenen constància de cap d'aquests tres informes, però no sé com han rebut aquest informe que ahir coneixíem.
Hola, bon dia. Bueno, hem rebut l'informe a través de terceres persones, i el que és més indignant en aquests moments és que precisament hem hagut de buscar una tercera via per a poder tindre un informe que pensem que ja fa mesos que se'ns havia d'haver lliurat, com un altre informe que ara també se'ns diu que falta, que és de l'Institut Geològic Nacional.
Aquest informe, comentàvem ara, Cristina, que simplement el que fa és avalar una cosa que vosaltres ja pensàveu què passaria. Què passarà a partir d'ara i què és el que demaneu?
Bueno, aquest informe el que ve a dir que és la mort anunciada d'un projecte pues, que no s'havia d'haver gestat en els seus inicis. Què passarà a partir d'ara? Nosaltres exigirem al ministre que complisca la seva promesa, que era que si finalment se verificava per un organisme oficial la correlació entre causa i efecte, entre injecció de gas i terratrèmols, que es tanqués i que es desmantellés. No podem continuar pagant un projecte totalment insegur que ha provocat gairebé 500 terratrèmols a unes terres del Sénia que no havien patit aquesta onada sísmica mai, i que ho exigirem també davant de les administracions europees, que és qui també, en certa manera, a través de 1.400 milions d'euros avalen aquesta instal·lació.
El Canar avui es desperta una mica encara sense informació. Hem preguntat aquí els veïns al bar i la gent encara no té ninguna aquesta informació que estem explicant. Senyor alcalde Alfons Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa 8 mesos van vindre aquí mateix en aquesta plaça, van parlar amb vostè. Vostè demanava informació. Vostè estava al capdavant d'un poble que en aquell moment patia uns terratrèmols i que estava assustat. No sé què passa 8 mesos després amb aquest informe. Es deixa més tranquils?
Sí, bueno, 8 mesos després continuem amb la mateixa política informativa, és a dir, que les poques coses que sabem sempre és a través de terceres vies, des del Ministeri, encara, a hores d'ara, encara no han rebut cap mena d'informació, i realment és una sensació agredolça, no? Per un cantó estem contents, perquè això confirma El que el sentit comú venia dient, de que hi ha una relació causa-efecte entre l'activitat econòmica que està fent el Càstor i els moviments sísmics, però per l'altre cantó els deixa preocupats, en el sentit de que parla, per exemple, de falles que no estan cartografiades, amb la qual la preocupació que tenim i d'un projecte d'aquestes dimensions, la inversió que això representa i que es faci en l'alegria que s'està fent, és preocupant, no? I per tant sí que fem bones les paraules del ministre quan deia de que només se reprendria l'activitat si es podia garantir el 100% la seguretat. Quan veiem que no solament parla de que necessiten més de 2 anys de fer estudis molt, molt específics, sinó que, a més, resulta que apareixen falles que no estan ni cartografiades, doncs pensem que s'han de fer bones les paraules que ha dit el ministre, que les compleixi i que tanque definitivament l'activitat del Càstor.
Una última pregunta li faig. La primera preocupació que tenen ara és la seguretat dels veïns, perquè això no volen que es posi en perill. Des de Madrid ja diuen que el primer que posaran per davant és aquesta seguretat, però després queda un altre dubte, que és qui pagarà tot això?
Sí, sí, efectivament. No? Nosaltres pensem que la qüestió de la seguretat és la prioritària i a partir d'aquí pensem que potser les coses no s'han fet com s'havien d'haver fet, que havien estudis sismològics s'havien d'haver fet des d'un principi i ara queda aquelles coses que no s'havien fet com s'havien d'haver fet, com per exemple aquestes clàusules de reversió, que són clàusules que no tenen antecedents i que no entenc o no entenem per què es van fer.
Doncs avui, Mònica, des d'Alcanar, passejarem aquest matí per les places, pels carrers d'un poble que avui està en festa, sí, però que els veïns s'han aixecat, han posat la ràdio, han posat la tele i estan informant-se, estan començant a informar-se d'un informe que els diu que la plataforma Castor està vinculada amb els sismes. I es preguntarem si això es deixa més tranquils, si es deixa més intranquils o què és el que esperen a partir d'ara.
Doncs que escoltin a Josep Giné, geòleg i professor de la Universitat de Barcelona, amb qui parlem ara mateix, que s'ha llegit l'informe de l'Institut Geogràfic Nacional, que en va parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Josep Giné.
Hola, bon dia.
Vostè confirma un cop llegit aquest informe que les injeccions de gas, com vostè ja apuntava, són la causa dels terratrèmols.
Sí, sí, l'informe demostra clarament que l'origen dels terratrèmols és tectònic, és a dir, que estan originats pel moviment de falles. I, a més, situa amb molta aproximació on s'han originat. És a dir, són unes petites falles a l'est de la falla principal d'Amposta i tenen uns epicentres al voltant dels 2.000 metres. És a dir, situen l'origen del problema exactament al magatzem d'Amposta.
Per tant, per la inducció, per la injecció de gas en aquesta zona, no? Directament.
Sí, sí, això ja ho sabíem, això ja ha estat publicat i amb el llibre del Jordi Marçal sí. Es diu clarament que els terratrèmols es produeixen en el moment que s'injecten quantitats de l'ordre de 8 milions de metres cúbics de gas. I si s'injecten quantitats petites durant el mes de juny no passa res, però és el mes de setembre quan s'injecten els 8 milions de metres cúbics quan es produeixen els grans terratrèmols del mes de setembre i octubre.
Aleshores, Josep Giné, pot ser que l'empresa fes un càlcul erroni sobre la capacitat del dipòsit d'emmagatzegar aquest gas? Pot ser això?
A mi és una cosa que m'ha sorprès estudiant tota aquesta informació que hi ha disponible, perquè la informació que es té dels jaciments del Mediterrani normalment són uns jaciments de baixa porositat i alta permeabilitat, perquè el petroli està a fractures. Llavors, el model que proposa Escal UGS sí. És una cosa que no sé d'on surt, perquè ells parlen de que hi ha unes grans coves càstiques, unes grans cavitats, que els oients es poden imaginar coves de tipus Adrà, Cantà sí. O Benifallet, sí. Llavors, és aquí on ells volen injectar el gas. Llavors, aquí està el problema, perquè ells no han presentat cap evidència ni tècnica ni científica de l'existència d'aquestes coves. Llavors, el que un s'ha de demanar és què passa si aquestes coves no hi són?
Clar.
I clar, si aquestes coves no hi són, doncs llavors tenim un problema, perquè estem injectant gas amb uns cabals determinats en un lloc que no hi ha volum per acceptar el gas. Llavors, es creen unes sobrepressions altes i el gas mira de sortir per allà on pot. I el que sembla ser és que ha mirat de sortir per falles. I aquestes falles, al moure's, són les que provoquen els terratrèmols. Llavors, per tant, a mi, la qüestió fonamental és estudiar el magatzem. I suposo que aquests estudis que s'han de fer s'enfocaran en aquest problema. Què ha passat perquè es passi d'un model que, en principi, no tindria que plantejar cap problema, perquè hi ha unes grans cavitats càstiques, amb un model en què, a la que injectem una ínfima quantitat de gas, doncs s'han originat tot aquest enrenou amb els terratrèmols del mes de setembre i d'octubre.
Josep Giné, escoltàvem el ministre de Guindos dient hem de ser prudents, hem de ser prudents, esperem, ara tenim l'Institut Geogràfic Nacional, aquest informe de l'Institut Geogràfic Nacional, però n'esperem un altre de l'Institut Geològic i Miner i d'experts internacionals. Quina informació ha trobat a faltar el geòleg Josep Giné en aquest informe que puguin aportar dos informes més?
En principi, la qüestió de la prudència és molt interessant, però la prudència s'ha de tenir abans d'originar 400 o 500 terratrèmols. Vull dir, un cop s'han originat els 500 terratrèmols, parlar de prudència ens sembla una mica fora de lloc. El que sí que jo trobo a faltar no és tant l'informe sísmic que tant se'ls reclama, perquè és evident que fer un estudi sísmic amb 500 terratrèmols és una cosa i fer un estudi sísmic sense terratrèmols és una altra. Jo el que sí trobo a faltar és una manca d'anàlisi de riscos. Mm. És a dir, quan jo he pogut llegir la informació disponible sobre aquest projecte,
sí,
es veu clarament que ells identifiquen com a principal problema, principal risc del projecte, l'escapament de gas del magatzem. I això podria tindre lloc a través de les falles. En el moment que això està identificat, la conseqüència lògica és pensar que com estem en una zona de falles actives, si el gas o el petroli està circulant per la falla, això provocarà terratrèmols. Llavors, el que haguéssim tingut que fer és quantificar exactament quin és el risc de tenir terratrèmols.
Mm-hmm.
Quina és la intensitat dels possibles terratrèmols. No és el mateix tenir un terratrèmol d'intensitat 3 que 4 o 5, o fins i tot 7, com s'ha arribat a parlar.
Sí.
Quines són les conseqüències de tenir terratrèmols catastròfics? Quins són els danys que es podrien ocasionar? Quin seria l'impacte que tindria sobre l'economia de la zona i qui ho pagaria, tot això.
Mm.
Llavors, això és un anàlisi de risc, i això sí que no, sembla que no s'ha fet. I per mi és més greu no haver fet l'anàlisi de risc i prendre les decisions correctes en funció d'aquest anàlisi que no pas posar dos o tres sismògrafs allà per detectar la possible existència de terratrèmols.
Però, per tant, Josep Giné, si no se'ls hi va exigir a la companyia Escal UGS aquests informes de risc i un cop es va fer la concessió per l'explotació de la plataforma, no li poden demanar explicacions a la companyia, perquè qui ha concedit els permisos és qui té la responsabilitat, no?
Sí, això és correcte.
Per tant, el Ministeri.
Sí, però aquí hi ha una cosa que és sorprenent. El primer interessat en que el negoci funciona és l'empresa.
Sí, sí.
Les coses no es fan perquè l'administració et demani permisos. Les coses i els estudis es fan perquè com a empresa vols que el projecte funcioni. I el que no pot ser és que tu com a empresa no facis els estudis adequats per respondre les preguntes que tenen una influència fonamental sobre els aspectes econòmics del projecte. Pensi una cosa. Als inversors se'ls demana diners i se'ls diu que el risc d'aquest projecte és baix.
Mm.
Clar, ara ens trobem que el risc d'aquest projecte no és tan baix.
És el...
Algú es pot sentir estafat.
Mm-hmm. Josep Giné, veurem com evoluciona tant la part estrictament de l'explotació com les conseqüències econòmiques que això pot tenir per les arques públiques. Li agraïm molt, no serà la darrera vegada que al Matí de Catalunya Ràdio li demanarà a Josep Giné que ens ajudi a analitzar aquesta qüestió. Moltes gràcies per haver-nos atès.
A vostès, bon dia.